Al matí, amb Raquel Garcia.
A-E-I-O-U, volem una escola que sigui com ets tu. A-I-O-U-E, que sigui pública i de qualitat també. A-E-I-O-U, volem una escola que sigui com ets tu.
I amb aquesta sintonia, amb aquesta marxa i també, doncs, com sempre fem, l'últim dijous de mes, el que fem doncs, és tornar a l'escola i ho fem amb la secció Tres Mestres, on parlem d'educació infantil amb tres professores jubilades, la Maria Antònia Vidal, l'Eulàlia Arís i la Lourdes, Albalat. Bon dia a totes tres.
Bon dia. Bon Nadal.
I també ens acompanya, evidentment, l'ànima d'aquesta secció, Pere Gallifa. Bon dia.
Hola, bon dia, Raquel.
Avui posem el focus en les famílies.
Exacte, en la primera secció vam parlar de rebequeries, en la segona de com gestionar l'hora de menjar amb els nens i nenes, i avui parlarem dels pares i mares, de les famílies, amb tots els continguts, per cert, que es poden recuperar a radiosabadell.fm. La primera idea que volem donar, o que voleu donar, vosaltres tres, és que les famílies, no oblidem, sempre volen el millor pels seus fills i filles.
Exacte, mira, precisament això és el que volíem deixar clar des del començament, no? Com tu bé has dit, tots els pares i mares volen, desitgen i fan el que ells consideren millor, perquè per aquest amor incondicional dels pares cap als infants, no? Pels nens, també la família és el més important. I, per tant, els mestres, nosaltres què hem de fer tenint en compte això, no? Doncs hem de tenir sempre una mirada molt positiva cap a aquestes famílies, mirar-los sempre amb molts bons ulls i amb molt de respecte cap a les diferents maneres de fer, cap a les decisions que prenen, les seves cultures, les seves decisions, que a vegades ens poden sorprendre, però sempre, sempre mirat des del gran respecte, no? I aquest respecte ha de ser mutu. No, ni els mestres hem de voler alliçonar a les famílies, ni les famílies han de menys tenir la feina de tots aquests professionals, no només mestres, sinó monitors de lleures, extraescolars, monitors d'esports, donar suport a la feina que fan i a les decisions que prenen. I és evident que si alguna vegada no estem d'acord amb alguna cosa que fan o pensem que alguna decisió és desmesurada, el més important és anar a parlar amb ells, aclarir les coses i sempre sols i mai minvar l'autoritat d'aquest professional davant dels infants, no? Que a vegades això passa. No hem d'oblidar mai que l'objectiu de tots és el vetllar pel benestar tant emocional com físic dels infants i que per vetllar pel seu aprenentatge i pel seu creixement. I per tant, què és lo fonamental? Que confiem molt uns amb els altres, que ens escoltem molt, que col·laborem, que compartim tant les coses bones com les angoixes que a vegades podem tenir o les que segurament arribarem a estratègies i a solucions que adequades. I aquesta col·laboració ens referim no només amb el mestre o la persona concret que aquell any acompanya el teu fill, sinó amb l'escola. Les escoles ofereixen moltes possibilitats perquè els pares hi puguin entrar, perquè puguin conèixer, i tot això creiem nosaltres que és fonamental, i ho volíem dir des del començament.
I llavors, referent a això que diu la Lourdes, una cosa que és molt important és, per exemple, tot això de les reunions de pares, que és quan tu expliques quins continguts, però també deixem molt clar que sempre que hi hagi una dificultat o un problema, o que ells no entenguin actituds que fa el mestre o fa un monitor, és molt important anar a parlar amb el mestre per aclarir-ho, perquè a vegades els punts de vista del mestre o del pare poden ser diferents. I, per tant, és molt important aclarir-ho. I l'altra cosa és que a una escola jo penso que agafes molt la confiança quan tu també t'involucres molt amb les activitats que es fan a l'escola i participes o amb reunions, amb altres reunions, o també entrant en el consell escolar o participant amb les AFES, no? No sé.
Us heu trobat, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, en algun cas d'això, d'algun pare o mare que us hagi posat en dubte la vostra opinió, o al revés, que vosaltres heu hagut de dir: ei, pareu el carro, que potser per aquí no estem anant bé, hauríeu d'anar una mica més en línia amb el que pensem aquí a l'escola?
Bé, jo, no sé, bueno, ara, una vegada uns pares deien que ells el que no volien fer és la mateixa actitud que havien tingut els seus pares d'autoritarisme, no? I per tant, ells, els nens, els hi deixaven fer bastant el que ells volien. Per tant, aquí ja hi havia controvèrsia, no?
Clar.
A veure...
Perquè si vosaltres amb 20 o 30 nens i nenes, clar, no podeu fer, no? El que cadascun vol...
Clar, evidentment, hi ha de vegades actituds que en els pares, bueno, que quan hi ha una situació doncs, difícil dintre de l'aula, doncs tu prens unes decisions per reconduir-ho, sempre, com diu la Lourdes, amb molt respecte, i de vegades hi ha pares que això doncs, no els hi sembla bé, i llavors et venen a qüestionar doncs, l'actitud que tu has tingut envers el seu fill, perquè els hi sembla doncs, que potser no ha sigut adequada, i això algun cop sí que ens hi hem trobat. Però bueno, el positiu és que llavors doncs, en parlem i generalment doncs, trobem una bona entesa i sí, sempre que es faci en aquest sentit de respecte i d'acceptar doncs, que cadascú té el seu paper, no?
Això és important, no? M'imagino que sempre l'èxit és quan escola i família, no? S'entenen, arriben doncs, aquesta tolerància, aquesta escolta, no? Aquesta capacitat, el que no sé si cada cop és més difícil això, perquè cada cop, no? Sembla que també doncs, les famílies, no? A vegades costa, no? Que hi hagi aquesta entesa.
Doncs sí, sí, a vegades hi ha coses que ens preocupen perquè veiem que al llarg del temps hi ha coses que es van accentuant, no? Per exemple, una cosa que parlava molt és de la sobreprotecció que a vegades veiem que els pares tenen cap als infants, i això és un canvi que hem anat veient durant els anys, no? A veure, per una part, els pares doncs, tenen molta informació, llegeixen molt, busquen molt per internet, que ho trobo superpositiu, que tinguem a l'abast sí. tantes possibilitats per informar-nos i acompanyar millor els nostres fills. Uh-huh. Però això a vegades també ens porta a determinades confusions, no? Ja en vam parlar bastament el primer
dia. Sí, amb les rebequeries, me'n recordo.
Amb els límits, no?
Els límits,
perquè
sí.
A vegades per la necessitat de respectar les necessitats que tenen els infants, de deixar que triïn, que decideixin, ens passem a l'altra banda, i a vegades jo crec que ha arribat ara un moment que a vegades són els infants els que són el centre de la vida familiar, no? I que els hi preguntem molt, vols sopar, vols banyar-te, vols fer...
O què vols menjar, no?
Què vols per menjar, no? Què vols per menjar? I a vegades... tenim l'efecte contrari, tanta sobreprotecció fa que els nens de vegades quan tinguin alguna dificultat o un hàndicap no sàpiguen com enfrontar-nos, i perquè els hi aplanem tant el camí a vegades doncs que és... ens passem a l'altra banda.
I una altra cosa també seria que és el centre d'atenció. El nen és el centre
sí,
d'atenció.
Sí, sí.
I clar, aquí no anem bé. Hi ha moments en què sí, però hi ha moments en què no, no?
No, per exemple, parlant d'anècdotes, jo recordo, m'hi he trobat, i potser vosaltres també, algun nen que t'arriba amb febre a l'escola i comentes, bueno, doncs potser millor que estaria a casa. Diu... és que ell vol venir. O sigui, la voluntat del nen passa per davant de tot, fins i tot del sentit comú, no? de pensar doncs, que bueno, hi ha moments doncs, en què la persona doncs, que està a casa, l'educador, la família, doncs, ha de prendre unes decisions. I sí que és molt important escoltar el nen, però també doncs, és important marcar unes línies, marcar uns límits, perquè això també és educar.
Clar, que a vegades aquesta sobreprotecció pel que dieu també pot acabar sent contraproduent, no?, per l'infant, perquè potser el que ell vol no és el que més li convé.
Clar, i a vegades els adults vetllem excessivament massa pels infants, no? I no els observem prou i fem el que nosaltres creiem que és millor per a aquest infant, no? I és el que deia abans, els hi posem tot tan fàcil que després poden crear... a la llarga, si aquestes actituds es van repetint, no? Que no sàpiguen enfrontar-se, em sembla que ja ho he dit abans, no? A les dificultats que es troben, pot crear pors, inseguretats, una baixa tolerància a la frustració, perquè, és clar, hi ha pares que els hi costa molt veure el seu fill plorar, el seu fill que li passa alguna cosa, ai, que s'ha fet mal, que no es faci mal, que no plori, que no... I això, és clar, en determinats moments és important, però si això ho portem a l'extrem, pot
no
afavorir.
Penso que una de les coses que jo n'havia viscut, i ho he viscut ja els últims anys de treballar, és veure alguna mare, quan és l'adaptació d'un nen de P3, que la mare està angoixadíssima i es posa a plorar. Bé, bueno, plora només pel fet de saber que deixa la criatura. No tothom, eh? Vull dir, algun cas. Però ell, perquè hi ha la part emotiva aquesta, no? De que el deixa i que se separa de la criatura. I aquell nen, al millor,
no
l'adaptació
plora.
No ploraria, el faria més tranquil·lament, no? Que és molt important també l'actitud que tenim els pares enfront de moments, perquè depèn de quina actitud tens, la traspasses a la criatura. I llavors ell té una altra actitud que millor no tindria i li seria molt més fàcil.
També parleu de la sobreestimulació, que també veieu que va en creixement, això, que és una tendència, que és això de voler que el teu nen sigui perfecte, no? Entenc, que faci música i
que sigui el primer.
I...
ha de fer moltes activitats, sobretot començar de molt petit, i llavors això crea també aquesta mena de competitivitat, no? El meu ja fa això...
Clar, i t'angoixes perquè potser el teu no...
Exacte.
I llavors això, doncs, pares, que nosaltres, com que hem sigut mestres dels petitons, de petits, doncs pares que et venen, com és que el meu fill encara no sap reconèixer cap lletra, en canvi el seu amic ja està llegint, i és clar, tot això doncs ho has d'anar explicant i tranquil·litzant les famílies, perquè bueno, cada nen té la seva evolució i s'ha de respectar aquesta evolució, que és el bo, i no tenir pressa, i sobretot jo també trobo aquesta tranquil·litat de les famílies és alguna cosa que de vegades la vida que portem, l'estrès, no ens ho permet, però que sí que és important que recuperem, no? I donar temps a que les coses es produeixin, a observar els nens, que de vegades aquest temps no el tenim, però buscar aquells moments, encara que siguin pocs i petits, per estar tranquils, per estar per ells, per mirar, doncs, per compartir amb ells qualsevol moment.
Exacte, el fet de jugar,
coses,
no? El fet de jugar, per exemple, amb ells, que és molt important i ells ho volen.
I això nosaltres sí que ho considerem com important.
I en relació també a la... als hàbits, als hàbits i a l'autonomia. A vegades, en totes les edats, eh? Tots els mestres treballin a l'edat que treballin, ho comenten. Cada vegada ens trobem més infants a les escoles que fan menys que el que per edat podríem fer. Un exemple.
A veure.
Que poses una cara... Per exemple, no? I això a vegades els dic... O sigui, que hi ha nens que arriben a l'escola, ara parlant de P3, no? Que és potser el curs que jo més hi fet,
sí?
No? Que... saben posar-se les bambes quan fan psico, quan saben organitzar-se l'esmorzar, i hi ha nens que no, que són incapaços d'agafar la sabata i posar-se-la. I jo sempre els dic als pares, si un nen es posa les bambes quan acaba psico i l'altre no, no és perquè un sigui més espavilat o més llest, no, és perquè un ha tingut l'oportunitat de fer-ho i l'altre no se li ha donat l'oportunitat. I això fa que a vegades trobem, infantilitzem a vegades els infants, no? A vegades fins i tot els incapacitem per fer coses que poden fer i que els hi dona una autoestima molt gran i que els hi permet adaptar-se a totes les situacions que viuen. És com el de l'esforç. Ara m'he recordat una altra cosa, que sigui l'edat que sigui el professional amb qui treballa, l'edat de l'infant, diuen el mateix. Hi ha cada vegada com un menys esforç per part dels infants, perquè és clar, com que ho tenen tot tan ràpid, tot ho tenen fàcil i tot, esforçar-se davant d'un repte a vegades és complicat, tant reptes cognitius com d'un
altre tip.
Perquè
la família els hi soluciona.
Exacte.
No dona aquest temps que comentaves, Maria Antònia, que el nen ho faci a poc a poc, i que s'equivoqui, que no sé què.
Exacte, a l'equivocació. I perquè no es pot equivocar un nen? Un nen s'ha d'equivocar. Un nen ha de viure injustícies. I ha de saber lidiar amb la injustícia, i ha de saber lidiar. Si els hi aplanem tot, els pares no estarem sempre al seu costat acompanyant-los i solucionant-li tots els problemes. I llavors passen i surten a les notícies aquelles coses que veiem, no? Que uns grups d'adolescents han fet no sé què i els pares han rondinat molt perquè no estan d'acord amb la decisió que ha pres l'escola, no? Que a vegades hi ha mitjans de comunicació que se'n fan ressò.
Que es posa molt a favor del nen, no?
Però és que si hi ha un infant, un adolescent que fa una cosa que en el seu moment doncs, no és adequada en el context en el que es troba, doncs tu no et posis d'entrada ja al costat del teu fill. Primer demanes disculpes per allò que ha fet i has de transmetre-li al fill o filla que accepti les conseqüències de les seves accions, no? I això per a professors que treballen amb nens més grans, doncs ho veuen molt
clar. Clar, perquè si no fem els deures, no?, des de ben petits, després s'accentua, no?, tot això que explicaves.
Cada edat té la seva cosa, vull dir que així vas ja fent que el nen vagi evolucionant bé.
El cert és que hem passat, no?, de pares molt autoritaris que, doncs, gairebé no podies ni decidir, ni et respectaven, no?, ara, doncs, a l'altra banda,
que
es pot fer el que es vol, i suposo que l'encert és trobar aquest equilibri, tan difícil, per el que dèieu, no? Perquè ens falta temps i...
És molt difícil ser pares i mares, ningú ens ho ensenya. Per això crec que l'important és no angoixar-se, si comptar, si cal, amb els professionals que t'envolten, amb els mestres, les persones que acompanyen el teu fill, evidentment informar-te, però no preocupar-se ni excessivament ni acompanyar tant els fills. Que llavors...
I a més, a vegades sempre et pots equivocar i també és bo també dir que també t'has equivocat.
Exacte,
tu,
que no som perfectes, no? En aquest món, no?, de pantalles, de tanta perfecció, no?, a Instagram i a tot el món virtual, doncs a dir que com a pares també ens equivoquem també, doncs hauria de ser un motiu.
Sí, nosaltres, en l'escola que hem estat treballant els últims anys, hem tingut també la sort, i penso que per les famílies també és molt bo, de que els pares participin molt en activitats de l'escola i ens acompanyin en les sortides, que vinguin a explicar els experts, ens venen a explicar doncs, coses professionals o experiències, i això per ells també, i per la relació escola-família, també ells se n'adonen també de l'actitud del seu fill davant el grup classe, també una mica doncs poden veure doncs el mestre com resol situacions determinades. És una experiència molt positiva en la relació escola i famílies.
Totalment. Suposo que també doncs, els pares avui dia es troben molt més qüestionats, també per això, per tants models, no?, per buscar doncs, aquesta perfecció com a pares i mares.
Exacte.
I com heu dit totes tres, doncs, no existeix.
No cal.
Més presència,
tranquil·litat.
Aquesta escolta i aquests límits.
I
sobretot aquesta paciència i confiança també amb els mestres, no?, que per això doncs, ens portem a escola.
I respecte també a tot el que fan, que, com ha dit la Lourdes, ells fan el millor que saben pels seus fills, i sempre ens els hem de mirar amb bons ulls, que això és molt important.
Doncs amb aquest missatge posem punt i final aquesta secció. Una abraçada gegant a totes tres.
Moltes gràcies.
Us esperem el proper mes per demanar-vos més consells.
I encantades estarem de venir.
I bon any.
És veritat. Fins l'any que ve, ara,
Fins l'any que ve. Gràcies, Pere.
Adéu, bon dia.
I amb paraules que entenen més d'una, cataplasma, Alabama i Osasuna. Escola que sigui com ets tu, A-I-O-U-E, que sigui pública i de qualitat també.
El matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.